Passem revista.
Ja sabeu, sempre us ho recordo, perquè està bé saber-lo, que això no és una secció sobre cabarets, ni cabareteres. Tot i que una mica de Showtime sí que ho és. Perquè rebem ara mateix al Camins la cap de redacció del Semanari Catalunya Cristiana, la persona que doblega les voluntats de la seva redacció, els hi obliga a fer coses que no volen, i ho veiem molt a dalt, però per altra part ho fa moltíssima gràcia. Carme Munté, bona vesprada.
Per tant, m'has definit com una dictadora, però una mica graciosa.
Sí, dictadora, oi? Dictadora, però amb estil.
Molta gràcia, fas, Rafa.
Gràcies. Ho intentem.
Som-hi.
Bueno, repassem, ja ho sabeu, cada divendres els continguts més destacats del Semanari Catalunya Cristiana, els nostres amics, germans, i Carme, en aquest número corresponent, tenia una entrevista molt potent, molt especial.
Mira, un reportatge que ha fet una tocalla meva, una altra Carme, sí, podem dir, la Carme Escales, que és una companya periodista, col·laboradora de Catalunya Cristiana, que en aquesta setmana ha fet un reportatge parlant del cant gregorià.
Home.
Amb aquest títol tan evocador, que es diu La melòdica pregària que perdura en el temps.
Melòdica pregària que perdura en el temps. Dos punts, cant gregorià.
Cant gregorià.
Molt bé.
I per tant, Rafa, si et sembla, podem parlar amb la tenim, Carme, que
la
és l'autora del reportatge.
La tenim, ha tingut l'amabilitat d'atendre'ns i la tenim a l'altre costat del fil telefònic. Carme Escales, bona vesprada.
Hola, bon vespre.
Bueno, moltes gràcies per estar amb nosaltres, per parlar-nos una mica d'aquest reportatge que ara ens presentava la Carme Munté. A més, crec que estàs en un lloc molt curiós ara mateix, no? Parlem amb una persona que ara mateix està a Alemanya, a Berlín.
Sí, he arribat per fer un altre reportatge.
Sí.
I bueno, aquest del que us parlaré, d'aquesta setmana a Catalunya Cristiana,
sí,
va néixer també aprofitant un dels meus viatges al departament francès de Sarthe, on vaig visitar un monestir benedictí i escoltant les vespres de Gregorià, dels monjos, doncs vaig recordar molt a l'època en què vam sentir tots els monjos de Silos amb els seus discos de Gregorià.
Ai, sí, això va ser un èxit total, eh? Això va rebentar les llistes d'èxits, els monjos aquells.
Sí, i sembla que ja no ens en recordem, i jo en aquest monestir benedictí de França, del departament de Sarthe, a prop de la ciutat d'Alemans, coneguda per les 24 hores del circuit de velocitat, però que jo visitava doncs, a nivell més cultural i vam tenir l'ocasió aquesta de conèixer aquest monestir benedictí que és preciós i tot l'entorn, doncs això ho vaig recordar molt també què va passar, no?, amb els cants de Gregorià que van entrar a tantes cases, a totes les cases, no?, de Silos. I llavors vaig proposar preparar una miqueta de ruta, una petita ruta de monestirs, santuaris, convents on encara podem anar a escoltar i estan encantats de compartir això amb tothom.
I de fet, Carme, hola, què tal? Bona tarda, guapa.
Bona tarda.
En quines comunitats has parlat o has visitat i que podem llegir el reportatge?
Doncs mira, bé, partint d'aquesta França, que la vaig descobrir en aquest viatge, vaig voler recuperar el fil de Silos per saber què fan ara, que ells continuen com sempre i amb les portes ben obertes per rebre tothom. Van explicar una miqueta la història, reconeixen que el boom del Gregorià i l'edició dels discos els va posar en el mapa, perquè abans no rebien visites, no es parlava d'ells, i ells continuen això oferint la possibilitat d'anar-hi a visitar-los, i de fet estan molt, molt oberts a que la gent hi vagi. I llavors vaig pensar, doncs mira, a casa també tenim a Catalunya uns quants llocs interessants per començar a Montserrat, no? Tant els nens, l'escolania, com els mateixos monjos. I després a Santa Maria de Solius, al Baix Empordà, vaig contactar també per confirmar que les portes són obertes per sentir aquests càntics, i que són la litúrgia clàssica de sempre. Per això també el títol, no? Em cridava l'atenció com això ha perdurat en el temps. Moltes coses canvien, la mateixa missa en llatí es va deixar de fer, però els cants estan allà i és una connexió diferent, és una connexió nova, que una cosa és anar a missa i una altra cosa és assistir a una sessió d'aquestes. Bueno, per acabar els llocs de que repasso una miqueta, Poblet.
Sí, de fet és la portada del setmanari, els monjos de Poblet a la capella de Sant Esteve, sí.
Sí, sí, vaig parlar allà amb el monjo de Poblet, Lluís Solà, que em va explicar, i ho detallem en el reportatge, doncs, aquest el sentit de les matines, les laudes, la missa, les vespres, i el sentiment d'ells també, com ho viuen, com què representa per ells. Al final és música i és això, una connexió sempre especial. Després també vaig parlar amb les Clarisses de Balaguer, que tot i que tenen alguns cants en gregorià, però bé, el reportatge el tanco amb les Clarisses de Balaguer, que també viuen la música, inclús elles les danses també, en la missa dels diumenges, com una part de connexió especial també i de participació, perquè elles alternen cants molt coneguts pel poble, per gotjos que són coneguts pels propis feligresos i el virulai també, i llavors que bueno, és una manera de convidar també a la pregària, al final el cant, tipus de cant, el cant de la litúrgia és la pregària també.
I evidentment el reportatge gira entorn a la música, al cant gregorià concretament, però hi ha una fotografia justament de les Clarisses de Balaguer que tu estaves parlant ara, que em crida molt l'atenció, que és la dansa, Hi ha una dansa de les Clarisses de Balaguer, perquè no ens oblidem que dins de la comunitat cristiana i del poble de Déu hi ha també una expressió de joia i d'aleluia, podríem dir, que és la dansa, i no només les fan les Clarisses, ho fan més grups i més moviments, i és curiós, no?, perquè sembla que ho tenim com una mica enfocat a altres religions, però la religió cristiana també dansa, com a manera d'expressar l'alegria.
Tens tota la raó, que això ens n'oblidem i que sembla que només vivim els rituals com més íntims, més tancats, més apagats, i aquestes monges demostren a Balaguer que això que estàs dient, no?, que també hi és el goig viscut d'aquesta manera i la manera de compartir, i a més elles ho viuen amb tanta alegria. Jo vaig parlar amb la germana Victoria Triviño, que parlant amb ella t'ho fa arribar, que ho viuen amb moltíssima passió.
I tant, i a més en la imatge de Catalunya Cristiana es veu clarament, i segurament en el reportatge també. Carme, tenies algun altre comentari?
Sí, de fet, volia comentar a la Carme que una mica la conclusió, suposo que està d'acord amb mi en aquest sentit, que el reportatge el que explica doncs és que la pregària, el cant en la pregària continua ben vigent, però que també és veritat que és una manera de treure altres persones que potser doncs no formen part de l'Església, no són creients, però que se senten atrets doncs per aquest caire més cultural, podem dir, que també té el cant gregorià.
Exacte. Jo recordo, fa molts anys, havia anat al sud de França a visitar els monjos de la Trapa, i allà recordo que vam dormir a les cel·les, sí, com es pot fer a Montserrat, i llavors, clar, si dorms al mateix lloc, et lleves molt d'hora, vol dir que sí, un ha d'estar acostumat a llevar-se d'hora, matina, i per sentir les matines, i és una atmosfera tan especial, i això jo crec que sobrepassa el tema de si després tu ets més o menys creient, si vius més o no la litúrgia, si assisteixes a les misses, que la música és un embolcall de vivència que és molt especial. I jo penso que molta gent també participa d'aquests moments de pregària amb música, des de l'espiritualitat pura i a trobar la calma, que també es troba amb la mateixa visita als convents. Jo sempre dic que els claustres són, jo penso que són desestressants que t'ho demana. Estàs allà
és un altre món,
pau, et demana. Sí, sí.
Carme, ja per rematar la conversa, mira, heu posat el focus en la persona, en la manera de pregar, tant la Carme Munté com tu mateixa, i també amb aquesta, tu deies, no, Carme, aquesta atracció que pot sentir una persona no creient cap a la bellesa, perquè al final és bellesa de l'art de la música. Però jo volia destacar un altre aspecte del cant dins de l'Església, perquè al final és una pregària, el cant és una pregària més, i que es fa com una sola veu. És a dir, si l'assemblea canta unida, que de vegades costa, eh? Tu vas a una missa normal i escoltes que hi ha un grup que canta molt, l'altre que... A la gent li costa això. Però si veus una assemblea viva, rica, que canta com un sol cos, es fa molt palès el fet de que l'assemblea és el cos de Crist, no? I que hi ha una comunió entre tots els que estan allà.
Sí, mira, això Àngel Abarca, sí. Àngel Abarca, de Silos,
sí.
Ho diu en el reportatge, en una de les declaracions va comentar justament que ell l'omple moltíssim i fa sentir comunió. Aquestes veus, això mateix que acabes de dir tu, a l'uníson, i a més sense instruments, és la veu a pèl, no?
Sí, això és molt impressionant, sempre. Sí. Doncs, Carme, t'hem d'acomiadar, però ha estat fantàstic poder escoltar-te, que ens facis partíceps d'aquest reportatge que podem trobar en aquest número d'aquesta setmana del Setmanari Catalunya Cristiana. A la portada ja trobem aquest títol que li has posat, La melòdica pregària que perdura en el temps. I també m'agrada molt el títol que hi ha a dins, que diu Silenci es canta, eh? Silenci es canta, que és com una contradicció, però en si mateixa té tot el sentit del món. Carme Escalas, periodista, col·laboradora de Catalunya Cristiana i autora d'aquest reportatge sobre el cant gregorià. Moltes gràcies per acompanyar-nos aquí al Camins, a Ràdio Estel.
Gràcies a vosaltres.
Una abraçada. I vinga, Carme, tu i jo encara podem rematar una mica la secció i em pots destacar algun contingut més.
Mira, un altre tema del qual podem parlar és que aquesta setmana parlem d'aquest nou postgrau de cultura religiosa que ofereixen la Universitat de Vic i Vedruna, Catalunya.
Molt bé.
Aquest postgrau, recordem, comença el gener del 2023 i consta de 250 hores repartides en 5 blocs. Cal dir que s'adreça a educadors de les escoles amb el desig de formar persones capaces de comprendre i treballar el fet religiós de manera interdisciplinària. Escoltem Rafael Ramon Rial, és un dels coordinadors.
Hem buscat aliances, per exemple, a través de la Direcció General de Fets Religiosos, que hem demanat doncs, que tècnics ens puguin fer les seves aportacions, i hem demanat professors també de la Universitat de Vic, però també d'altres institucions. I una d'elles, que també és present a Vic, i que ens sembla que és interessant teixir aliances entre educacions, és l'Institut Superior de Ciències Religioses, que aportarà també alguns dels seus professors.
Doncs aquestes són les paraules de Ramon Rial, coordinador d'aquest postgrau de cultura religiosa que ofereix la Universitat de Vic i Vedruna a Catalunya.
I deixem recomanar-vos una cita ineludible dels estius de Catalunya Cristiana, que són les rutes espirituals que fa el company Eduard Brufau des de fa molts anys arreu de Catalunya. I aquestes setmanes, ara acaba de començar-les, se centra a recórrer Tàrrega i, de fet, a conèixer el que és l'obra pictòrica de Josep Minguell, que recordem que acaba de ser guardonat amb la Creu de Sant Jordi.
Doncs trobareu també aquest reportatge espectacular també amb
les fotos i el text. Llegiu-lo, de veritat.
Les fotografies i el text val molt la pena. Doncs aquestes són les recomanacions d'aquesta setmana, els continguts més destacats que ens ha portat la Carme Munté, cap de redacció del Setmanari Catalunya Cristiana, i que ens ha visitat, com tantes vegades, aquí al Camins, cada divendres. Carme, mil gràcies.
Vinga, bona setmana.
No és dictadora, ets molt amable.
No, ja ho sabem.
Vinga, una pausa i tot un.